bon dia, són les 11 i 9 minuts del matí. Benvinguts, benvingudes a aquesta edició de la ràdio, un magazín que de dilluns a divendres us acompanya d'11 a 1 del migdia aquí a l'emissora municipal i que avui, dijous 13 de febrer de 2025, us acompanya en un dia de celebració per aquest mitjà en el que farem doncs algunes coses com sempre i altres especials com toca en un dia com avui, que és el Dia Mundial de la Ràdio. Per tant, doncs felicitar a totes les persones que esteu a l'altra banda cada dia, només algun dia, només alguna estona, el que sigui, però que esteu a l'altra banda i que voleu continuar sent-hi i per tant també voleu i us agradaria que hi continuem sent aquí fent ràdio cada dia, que és el que intentem i el que volem, que es continuï fent ràdio i especialment ràdio local, en aquest cas a Esparreguera, però evidentment doncs a qualsevol poble del nostre país, que avui estarà reivindicant aquest mitjà i la necessitat també d'aquest mitjà. Un dia de la ràdio que va proclamar l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2012, bastant recent, per tant, i cada any, a més, la UNESCO estableix un lema per tractar en concret el Dia Mundial de cada any, en aquest 2025, la temàtica és ràdio i canvi climàtic, que estableix l'oportunitat de tractar aquesta problemàtica global a través d'aquest mitjà i afirma també a l'ONU que és un any elemental per tractar aquest escalfament global i la ràdio es considera un agent clau per complir algunes d'aquestes metes i ho fa, segons la UNESCO, doncs, establint, per exemple, accions com difondre conceptes mediambientals, apropant a l'audiència informació necessària, creant espais de debat i proposant una programació que ampliï conceptes associats a aquest canvi climàtic, també seleccionar les fonts d'informació, donar veu als oients i crear una red de prevenció, perquè, en fi, doncs aquestes són algunes de les claus de les accions que la UNESCO ha decidit que aquest any hem de tractar especialment. I, en fi, més enllà d'aquesta temàtica concreta, que és evident que és preocupant i que anem de parlar i n'estem parlant des de fa molt de temps i el que ens queda avui, el que volem és parlar sobretot del mitjà i d'aquest mitjà en concret, de Ràdio Esparreguera, aquells dies que diuen doncs, els dies de l'endogàmia, per dir-ho així, perquè parlarem molt de la història de Ràdio Esparreguera, però també volem, dins d'aquesta mirada enrere, parlar del futur i de l'actualitat del mitjà i de la importància que té, no només pels que la fem, sinó també, com deia, pels que l'escolteu. Doncs avui, com deia, serà un programa especial. De seguida fem el sumari explicant quines seran aquests continguts que proposem per avui fins la una del migdia. De moment anem a saber quina és la previsió meteorològica per aquest dijous postfestiu aquí a Esparreguera. Un quart de 12, anem a saber què ens explica avui el nostre meteoròleg de capçalera, el Joan Enric Jorba. Bon dia.
Torna l'estabilitat, torna el temps estable i, per tant, torna el domini del sol i de les clarianes, tot i alguns intervals de núvols. El més destacable és que a partir d'avui i el que resta d'aquesta setmana, també al cap de setmana, el temps serà bàsicament assolellat, tot i que en presència d'alguns núvols, però tindrem més estones de sol de les que hem tingut als inicis d'aquesta setmana i amb unes temperatures que clarament es recuperaran, sobretot de dia. Per tant, bonança a migdia i temperatures de nit que tampoc seran excessivament baixes. En general, ens mantindrem amb temperatures per sobre del que tocaria i amb un temps que es presentarà doncs, força estable. Per tant, sense precipitacions. De moment, podem guardar el paraigües, potser fins a mitjans de la setmana vinent. Podríem tenir possibilitats d'una nova regada. Veurem. Això encara falta una setmana i, evidentment, a dia d'avui doncs, és pràcticament impossible saber si tornarem a repetir una situació de pluges com la que hem viscut en aquestes últimes 24 hores. Bona ploguda a tota la comarca, sobretot en localitats doncs, més properes a la costa, localitats més properes al mar, doncs hi van caure quantitats de pluges força més destacables. I a la nostra vila, doncs 15 litres per metre quadrat, que si els afegim als 17 que ja van caure el dia 7 d'aquest mes de febrer, doncs ja superem els 30 litres per metre quadrat acumulats durant el que portem d'aquest mes de febrer. Pluja molt benvinguda i molt agraïda, evidentment, pel territori, però insistim que ha estat una pluja que bàsicament ha estat concentrada al litoral i prelitoral central. Això vol dir que a les capçaleres dels rius i als embassaments, doncs poc hi ha plogut en les últimes 24 hores. I insistim, com diem sempre, doncs per fer caixa és aquí on necessitem les pluges més importants, a les capçaleres dels rius i als embassaments. De moment, aquestes pluges doncs, no han caigut en aquestes zones, almenys de forma destacable, i les pluges més quantioses doncs, han anat en aquestes localitats més properes a la costa, la qual cosa, evidentment, beneficia el territori, però no podem acumular doncs, reserves d'aigua amb les pluges que han caigut a les últimes hores. Pel que fa a temperatures, aquesta nit passada hem registrat una temperatura de 6 graus i a quarts de 8 del matí teníem 9 graus de temperatura, gairebé la mateixa temperatura a la que vam arribar ahir, perquè ens vam quedar només amb 10 graus de temperatura. Ahir dimecres, dia fred i humit, amb aquests 10 graus de temperatura màxima. Encara tenim força humitat, 95% d'humitat, el vent feble de nord i la pressió atmosfèrica d'uns 1.018 mil·libars, tot i que el dia s'ha llevat amb alguns intervals de núvols, núvols residuals, com dèiem, de mica en mica el sol i les clarianes s'han d'anar imposant. I, per tant, això farà que els propers dies l'ambient sigui també una miqueta més eixut. Tot i els núvols i aquestes boires, sobretot a les muntanyes, degut a les pluges de les últimes hores i també, evidentment, la humitat que encara és força elevada, doncs el dia es presenta força assolellat i clarament avui amb temperatures molt més altes que les d'ahir. Tornarem amb màximes al voltant dels 15 graus. I de cara a demà divendres i al cap de setmana mantindrem aquest ambient assolellat, alguns intervals de núvols alts i mitjans, no pas núvols baixos i cel encapotat com teníem a inicis d'aquesta setmana i, per tant, podem dir que tot i alguns núvols, doncs el sol i les clarianes s'imposaran els propers dies. Demà, fins i tot, les temperatures a migdia podrien ser una miqueta més altes que les d'avui. Per tant, suavitat i bonança a migdia. Res més, que acabeu de passar un bon dijous. Salut!
Continuem després d'aquesta previsió que agraïm, com sempre, al Joan Enric Jorba per aquesta setmana més, aquests dies i cap de setmana de festa major. Doncs encara més important saber que quin temps tindrem aquí a Esparreguera i anem amb el sumari. Abans de fer-lo, comentar que ara que l'estava mirant dic, ostres, he anat tant per feina que no l'he presentat, però tenim avui a l'Aitor Cano al control tècnic. I ara anem, ara sí, amb aquest sumari que de seguida tindrà un ordre diferent, perquè començarem amb una altra entrevista d'actualitat de Festa Major. Demà encara ens en queden algunes més, però avui, tenint en compte que hi era festa i que també n'han cabut menys perquè hi ha hagut menys hores de directe, doncs en comptes d'escoltar la cançó del dia, dedicarem aquesta cançó del dia a una de les que es podran escoltar aquest dissabte a La Passió, dissabte a partir de 7 de la tarda amb Chicuelo, i el que farem és escoltar una entrevista que no ens podia atendre en directe i vam enregistrar amb Juan Gómez Chicuelo, amb el guitarrista, i la cançó del dia avui anirà dedicada a ell i a aquest disc que és Caminos, que va publicar l'any 2022 i que és l'espectacle que ve a presentar dins aquesta Festa Major. Un cop acabi aquesta entrevista amb Chicuelo, que arriba de seguida, tindrem en directe una conversa amb la Rosa Maria Codina, també amb el Quim Marín, I també trucarem a la Joana Llordella en aquesta primera hora perquè ens expliquin doncs, part d'aquesta història de la nostra emissora i també de la feina d'arxiu. Per això també volem parlar amb la Rosa Maria de la feina d'arxiu que fa Ràdio Esparreguera i totes les emissores locals per guardar, no només enregistrar, sinó també guardar i posar a l'abast de qui ho necessiti tot l'arxiu sonor d'aquests 45 anys d'història de l'emissora que celebrarem el juliol d'aquest 2025. I a la segona hora tindrem tertúlia, avui també tertúlia Remember, perquè estarem recordant històries, recordant la importància d'aquesta emissora des dels inicis amb persones que hi han estat molt de temps, com són el Gabriel Pérez i el David Oriol Rebollo. També ens servirà per parlar, fer un debat aquí i com sempre en les tertúlies, doncs també amb l'audiència, si algú vol entrar en directe per telèfon, doncs poder parlar també de l'actualitat i del futur de l'emissora. I ho farem també, si tot va bé, doncs, trucant una secció històrica en la que moltes vegades doncs, ens serveix precisament per mirar enrere a través dels ulls i dels records de la nostra gent gran, com és aquesta secció Tan Recordes de Can Comelles, i també volem trucar a la Susana perquè ens expliqui doncs, la història i la importància d'aquesta secció que fa tants anys que fem també aquí a l'emissora municipal. Amb tot això us acompanyarem fins a la una en punt del migdia. Comencem. Com dèiem, aquesta cançó del dia avui especial, i ho fem parlant d'actualitat, en aquest cas de l'actualitat de la Festa Major d'hivern d'Esparreguera, perquè dissabte tindrem el plaer de veure a l'escenari de la Sala Gran del Teatre l'espectacle Caminos amb la guitarra de Chicuelo i també doncs, amb la companyia de Manel Fortià al contrabaix, de David Gómez a la bateria i també doncs, el ball d'Eli Ayala, que serà protagonista d'aquesta gran actuació que tindrà lloc dissabte a les 7 de la tarda i per la qual encara hi ha entrades a la venda. Anem a escoltar doncs, aquesta entrevista amb Juan Gómez Chicuelo, molt interessant, i aquí agraïm doncs, que ens hagi atès també a la gestió de la Marta des del taller de músics per parlar d'aquest espectacle i de moltes més coses. I acabarem escoltant aquesta cançó que avui dediquem doncs, a aquest concert. La cançó es diu Calma, és la que tanca el seu disc Caminos, i així sonarà d'aquí uns minuts després d'aquesta conversa amb el guitarrista Chicuelo. A la ràdio continuem amb les entrevistes d'actualitat i seguim parlant de la Festa Major de Santa Eulàlia, que ja està aquí, una setmana molt festiva a Esparreguera. I en el marc d'aquesta programació de música en directe tenim l'enorme plaer de rebre aquest dissabte, dia 15 a les 7 de la tarda, al Teatre de la Passió, aquest projecte que és Caminos, que Juan Gómez Chicuelo ens porta, i que és doncs, també un plaer que puguem parlar uns minuts avui amb ell. Juan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, muy bien, bien, la verdad, con ganas.
Perfecto, pues más ganas tenemos todavía nosotros de ver este espectáculo aquí, porque además es en el, bueno, ya lo sabes, es en el marco de una fiesta mayor y que acostumbra a ser todo pues otro tipo de conciertos también, ¿no? Y la verdad es que está muy bien poder tener esa burbuja también dentro de esta programación tan intensa, ¿no? Pues de estar en un teatro sentados y viendo pues la magia de este espectáculo, ¿no? O sea que será también muy interesante tenerlo, aunque sea eso, en este contexto, pero que será como diferente.
Pues eso espero, que guste y que vaya todo estupendamente.
Seguro que sí. Bien, háblanos de este proyecto Caminos, porque y del disco, claro, no solo lo que veremos en el escenario, porque es un disco que tiene ya un recorrido, que se estrenó a finales del 2022, y un poco de cómo ha sido este recorrido, ¿no? Cómo ha cambiado este camino desde que se estrenó hasta este 2025, donde lo veremos también aquí en Esparraguera.
Bueno, cambiar no ha cambiado mucho, lo que sí tenemos más experiencia, estamos más rodados y la verdad es que el camino ha sido maravilloso. La verdad es que hemos estado en muchísimos sitios, muchísimos países, muchísimos festivales y en todos hemos tenido una acogida estupenda porque la verdad es que ha gustado muchísimo y nosotros estamos súper felices de eso, de que después de ya casi 3 años... pues se siga programando, se siga requiriendo este espectáculo porque la verdad es que ha tenido muy buena aceptación.
Claro, es algo que se va programando mientras, lógicamente, las agendas de cada uno de vosotros también va haciendo de todo, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, estás de gira también presentando vuestro último disco con Marco Mezquida, ¿verdad?
O sea, también exactamente, pero bueno, esto se va combinando, es claro. Una cuestión también mental. Yo tengo costumbre de estar rodando siempre con más de un proyecto, no solamente con uno. Normalmente voy con 2 o 3 proyectos a la vez y más o menos pues es lo que voy trabajando en casa, voy trabajando uno u otro, dependiendo, ¿no? El que toca.
Bueno, lo que sí que ha cambiado respecto al disco, por ejemplo, Caminos, es parte de esta formación, ¿no? Porque se grabó con Martín Meléndez al contrabajo y veremos a Manel.
No, al chelo. Martín Meléndez en el chelo, sí, y ahora está viniendo Manel Fortià al contrabajo. Es un tema de agenda y un tema que a veces viene uno y a veces viene otro. Pero el contenido es el mismo y donde tiene uno menos fuerza, tiene más fuerza el otro y al revés, o sea que se complementan perfectamente.
Y sobre el sonido, que para los que no hemos visto todavía el espectáculo, sobre el sonido de esta banda, háblanos un poco de lo que veremos, de lo que escucharemos. Este sonido de trío con instrumentos, pues también, claro, ya lo has hecho muchas veces en tu carrera, pero con instrumentos distintos a los que alguien puede escuchar, pues Alegrías, Bulerías o Granainas, por ejemplo, ¿no? Con la batería y el contrabajo.
Claro, bueno, es una sonoridad nueva, distinta.
Sí.
Aunque no lo parezca, aunque parezca que todavía hay cosas por recorrer, la verdad es que hay cosas que suenan muy frescas y muy diferentes, ¿no? Y ese era el reto, ¿no? Además de ir con el contrabajo y con la batería, pues ir con baile. Entonces aquí la cuestión estaba en cómo sonar distinto, cómo hacer algo fresco y entonces, claro, digo, pues yo siendo guitarrista flamenco, componiendo palos de flamenco, pero sin cante y sin palmas. Entonces, si a esto, claro, a cualquier, y con baile.
Claro.
Si a un baile le quitas el cante, las palmas, pues ya de por sí suena diferente, porque realmente en este proyecto no necesitamos ni el cante ni la palma, está diseñado para eso. Y la verdad es que fluye muy bien y funciona muy bien. Y eso es lo que le da la frescura y el matiz distinto a otras formaciones.
Claro, sí, es una formación más jazz, por decirlo así, ¿no? Pero sin hacer jazz tampoco, claro.
Claro, exactamente, pero haciendo flamenco.
Claro. Y has mencionado el baile, ahora te iba a preguntar porque es una parte evidentemente muy importante también en este Caminos. En este caso veremos encima del escenario a Elia Ayala, si no me equivoco. Es otra rama de este arte que es muy importante en el flamenco y muy importante en este espectáculo, ¿no? Contar también lo que contáis con los instrumentos, pero además con este baile.
Claro, el baile es que le da un plus, ¿no? Le da una fuerza extra. Que donde la música no llega, pues llega a ella. Entonces es como poder volar un poco más alto. Y de eso se trata, ¿no? De contar. A veces viene Elia Ayala, a veces viene Karen Lugo. En este tipo de formaciones y con este tipo de artistas tan, tan solicitados, pues siempre tiene que tener uno, pues como algún repuesto, algún cambio, por si alguno pues sale un trabajo y tiene algún compromiso anterior y cosas así. Uh-huh. Pero siempre con un máximo de calidad, claro. Y el baile pues le da otra dimensión. Pero no a esto, a todo, porque el baile tiene una magia por sí solo, ¿no?
Claro. Sí, sí, lo tiene el baile por sí sola, lo tiene la música por sí sola, pero aquí pues esta mezcla es lo que proponéis y lo que eso tenemos muchas ganas de ver los que todavía no hemos podido verlo. Y sobre este repertorio que escucharemos, ya he dicho un poco los palos que veremos, ¿no? Pero sí. ¿Cómo es este repertorio?
Pues este repertorio estaremos haciendo unos tangos de Málaga, uh-huh. pero con una intro, con un preludio así en una subdivisión de los mismos tangos, de un 4x4, pero como muy lento, como muy clásico, como muy de Bach, ¿sabes? Como, bueno, de músicas que a mí me han influido,
sí.
y que yo lo he metido así como en un palo de farruca, que se convierte en tango y que acaba en zapateado, tanguillo, en otra subdivisión, y es un recorrido muy bonito, pero la inspiración y el núcleo son los tangos de Málaga, que son unos tangos en tonos menores. Después hacemos una alegría de Cádiz, empezando con un silencio que está diseñado para el baile, pero justamente en esa alegría hay un silencio diseñado para el baile, pero no hay baile. Entonces, claro, todo es un poco al revés, ¿no? También hay unos tanguillos de Cádiz, pero en tono menor, un tanto diferente, pero personal. Una granaína que hago yo solo con el baile, con él y con Bata de Cola. Una bulería con David Gómez, con la batería, el batería y yo.
Sí.
Después hacemos una rumba dedicada a la, que se llama Calle de la Cera, dedicada a la Calle de la Cera de aquí de Barcelona.
Uh-huh.
Donde nace la rumba catalana y al que le dedico el tema. Y después hacemos para terminar hay un tema dedicado a Django Reinhardt, que es como un swing. Es una rumba, pero en la onda que tocaba Django, ¿no? Es un homenaje a él.
Uh-huh. Más gypsy.
Y un zapateado que hacemos en el que estamos todos, en el que nos despedimos todos. Empezamos todos, luego en medio hacemos la granaína con baile él y yo, y al final terminamos otra vez todos con este zapateado.
Uh-huh.
Y hay un bis preparado que es una bulería, por si la gente le apetece, pues que hagamos otro tema, pues tenemos un bis que es una bulería también muy bonita, que también estamos todos.
Uh-huh. Caray, bueno, hombre,
este sería el receptor.
Yo creo que sí, que les va van a tener ganas de esa bulería, seguro.
Eso espero.
Sí, seguro, seguro. Juan, desde hace muchísimos años eres un guitarrista y también compositor reputado. Hay muchísimos artistas, la lista, podríamos estar lo que llevamos de entrevista solo haciendo una lista de gente que ha querido tu talento, tus manos, ya sea grabando o girando. Pero como compositor también eres uno de los más importantes del flamenco en las últimas décadas aquí en este país. ¿Cómo separas estos trabajos? Es decir, ¿qué crees que busca alguien de tu talento cuando te pide una colaboración o una grabación o un concierto? ¿Y qué cambia eso, ¿no? Cuando estás haciendo tus canciones y evidentemente pues haces lo que quieres realmente, ¿no?
Bueno, yo creo que al final los artistas o las personas que te buscan, o a mí o a cualquier otro artista, te buscan por una serie de cualidades, o por tus condiciones, o por tu manera de componer, porque les gusta, por tu seriedad en el trabajo, o por tu fiabilidad, son muchas cosas. Supongo que cada uno mirará una. Si es un cantador, pues busca que sepas tocar bien para cantar, que sepas acompañar bien, que tengas gusto haciéndolo. Si es un bailador, pues que tenga una música bonita para poder bailar, que no sé, cada uno tiene sus requerimientos, pero uh-huh. Al final yo creo que todo el mundo lo que quiere es tener el máximo de calidad junto a él, ¿no? Lo mismo me pasa a mí cuando llamo artistas o cuando pienso en artistas para que colaboren conmigo.
Claro.
Lo que quiero es que sean de mucha calidad y que aporten mucha magia a lo que hagan, ¿no? Y pienso que todo el mundo pensamos un poco en lo mismo. Cuando llamamos, contratamos o nos contratan.
Claro, sí, sí, también realmente lo que decías, cuando estás haciendo tus discos, tu música, también necesitas de otra gente, ¿no? Y también es...
Claro.
No solo es conocerse,
que
sino...
Yo no compongo, quiere decir que yo no compongo mejor para mí que para otros, ni lo hago con la intención de que lo mejor sea para mí, no.
Claro.
Esto viene como viene, a mí me llama alguien y en ese momento compongo algo que luego... me encanta, pero digo, ya está hecho, ya no lo puedo hacer otra vez, ya está hecho, ahora tengo que hacer otra cosa. Y a veces, pues, bueno, esto va como va. Yo no, digamos que no compongo o trabajo mejor porque me paguen más, o porque el artista que me llame tenga a nivel artístico más categoría o más prestigio. Eso a mí me es igual, yo soy igual de profesional y de y me doy con cualquier persona que trabaje, me da igual.
Claro, sí, lo decía en el sentido, sobre todo, de que al final cuando estás colaborando también estás componiendo, ¿no? Aunque no sean tus canciones, pero también estás aportando algo que no es solo reproducir, ¿no? Sino también estaban...
Claro,
eso te llaman, ¿no?
Claro, porque cuando te llaman, sobre todo cuando me llaman a mí, es que hay a lo mejor otro tipo de músicos que son ya para hacer acompañamientos en canciones o tal, o interpretar ciertas cosas... Pero cuando a mí me llaman normalmente es porque quieren que haga algo personal, o que haga una intro personal, o una falseta mía personal, y claro, esas cosas no me las dan escritas a nadie. Yo mira, pues me gustaría que hicieras esto, te dan una idea, y a raíz de esa idea, a partir de esa idea, mejor dicho, pues tú vas construyendo y vas mandando y hablando con la persona en cuestión, y mandándole tus ideas y lo que se te va ocurriendo. Y así funciona, más o menos.
Pues Juan Gómez Chicuelo, antes de despedirte, solo quería, te iba a preguntar una cosa que no sabía si preguntarte, pero es que necesito hacerlo, porque hay un disco que lo tengo aquí mismo en la mano, un CD, que hace muchísimos años, más de 25, que corre por mi casa, y lo escuchaba, sí. Porque además, mi hermano mayor es guitarrista también clásico, y en fin, sí. y que es el Guitarras Mestizas. Y digo, ya sé que no tiene nada que ver, pero necesitaba preguntar esto por cómo fue eso, porque es un disco que tiene muchos años, pero claro, es un disco hecho solo con guitarras, ¿no? Tenía curiosidad por saber cómo fue esa grabación, ¿no? Porque con Joan Viñals, con Santi Picó, con David Palau, o sea, un disco donde juntasteis muchos guitarristas increíbles para hacer canciones muy conocidas, que supongo que es como chill out, ¿no? Ese estilo de música, pero que es realmente, pues, no sé, se vendió muchísimo este disco, ¿no? Y yo lo he escuchado muchísimo y por eso me hacía ilusión preguntarte también por esas canciones, ¿no?, que grabasteis.
Bueno, eso fue una experiencia muy bonita, que me trae muy buenos recuerdos, que tuvo una idea Montuno, una discográfica de aquí de Barcelona, que propuso, no sé si fue a Santi Picó o a David Palau o Max Uñé, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente quién fue, y entonces no fue una cosa en la que yo tuviera nada que ver. A mí me llamaron, creo que fue Joan Viñal, que ya falleció, pobrecito, sí. Que ahora me acuerdo mucho de él al hablar de esto, porque era un pedazo de artista y de guitarrista increíble. Y entonces, claro, era como un guitarrista más rock, otro de pop, otro de jazz, y como que faltaba uno de flamenco. Entonces se acordaron de mí, y yo en aquello entonces, pues, en ese momento no tenía ningún proyecto,
vale,
entre manos. Estaba trabajando, no recuerdo dónde, porque hace tanto tiempo,
sí.
y digo, pues me voy a aventurar pues precisamente por eso, porque soy una persona inquieta, un aventurero, nunca mejor dicho, valga la redundancia, y por probar qué sensación me porque yo nunca había hecho ningún cover, ninguna versión de nadie, ¿no?
Vale.
Y bueno, fue esa experiencia de versionar a artistas con estos guitarristas, y tuvimos, pues, la verdad que un tiempecito juntos trabajando y lo pasamos realmente bien. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos en aquel momento.
Sí, sí, es que es un disco que he escuchado muchísimo en mi infancia, la verdad, bueno, infancia y juventud, porque tampoco soy tan joven, pero quiero decir que tiene unos años ya. He abierto un cajón aquí de hace 25, por lo menos, son 99 creo que se publicó.
Sí, pues sí, justamente antes de que yo grabara el mío.
Claro.
Por eso te digo, antes de que yo grabara el primero, el mío de cómplices, que fue en el 2000, pues ese puede ser exactamente el 98 o el 99, claro.
Sí, sí. Exacto, pues nada, nada, es que me recordó pues aprovechar esta oportunidad, ¿no?, de poder hablar contigo y poder recuperar este disco, porque no solo fue este volumen, hubo más, pero bueno.
Sí, fueron dos.
Dos volúmenes, exacto. Pues nada, he hecho este pequeño inciso, sin hablar de Caminos, de este concierto, que ahora para terminar pues recordamos a toda la audiencia que será un plato fuerte, sin duda, de estas fiestas. Y recordemos que es el sábado a las 7 de la tarde, aquí en el Teatro de la Pasión, un teatro muy grande, muy espectacular, que seguro que os gusta también pisar. Y esperamos que vaya muy bien este concierto. Chicuelo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por llamarme y por dar cobertura a todo, a la cultura y a la música en general. Muchas gracias.
Solo faltaría. Muchas gracias por tu arte y por el de todos los que vendréis el sábado.
Muy bien. Nos vemos pronto.
Nos vemos ahí. Perfecto.
Adiós, adiós.
Adiós. Thank you. Dos minuts per sobre de tres quarts de 12. Hem escoltat aquesta entrevista amb Chicuelo, que avui, encara que no fos directament relacionat amb el Dia Mundial de la Ràdio, doncs també ho és amb aquesta festa major, i l'havíem de passar també. I hem escoltat aquesta música que ens ha portat ara a començar, ara sí, aquest especial que volem fer avui amb persones vinculades a la ràdio de diferents maneres, ja sigui doncs des de l'arxiu, fent col·laboracions també, i per exemple, doncs des de la fundació mateixa i literal de Ràdio Esparreguera, que també en parlarem ara, i ho farem de moment amb el Quim Marín. Bon dia, Quim.
Bon dia.
Gràcies per venir en aquest dia.
Bueno, gràcies a vosaltres per convidar-me.
I felicitats, suposo. Avui hauria de felicitats a tothom, no? Sí, un dia de celebració pel mitjà,
home,
no?
Home, un dia mundial del mitjà, vull dir que és molt important.
En aquest cas, pel de Ràdio Esparreguera, sense tu, potser no estaríem tampoc felicitant avui per aquest micro. O sigui que sense tu i altres, que ara parlarem, doncs no estaríem fent aquest programa avui. O sigui que important també avui valorar aquests inicis de Ràdio Esparreguera. I precisament per parlar dels inicis de Ràdio Esparreguera també tenim a la Rosa Maria Codina aquí a l'estudi. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies també per acompanyar-nos.
A vosaltres.
I també felicitats perquè al final, abans ho deia, que tu estàs gestionant, o vosaltres esteu gestionant l'arxiu municipal, però la ràdio també és un arxiu, i sí, és un factor molt important de l'arxiu sonor d'un poble, no? De tot el que es fa a l'emissora i fora de l'emissora, també molts anys també, doncs, amb moltes gravacions que es fan a actes, a mil coses que nosaltres hem guardat i que ara doncs també estan guardades a l'arxiu,
sí,
municipal.
Sí, sí. Clar, perquè un arxiu no només és a dir, molta gent és sociarxiu a documentació, no? Documents escrits, i no és així. Un arxiu, a part de tenir documentació escrita, també té un arxiu d'imatges. Sempre jo dic que a Esparreguera tenim molta fotografia, perquè també sempre hi ha hagut molta gent aficionada a la fotografia, i tenim quasi 9.000 fotografies de meitat de finals de segle XIX fins a l'actualitat, però ara també tenim un gran fons sonor, a través de la ràdio, de tot el que ens heu portat, de programes antics, dels plens, dels primers plens. No podem deixar d'oblidar que la ràdio va ser la primera emissora a tot l'estat a retransmetre els plens en directe. Vull dir que això és molt important, i nosaltres conservem tots aquests. I a més de tot els programes, també tenim ara, que ens vau passar perquè custodiéssim, també tot el que són els discs, els cassets, sí, tot el fons musical. Clar. Això també és molt important,
clar.
Fons musical.
Perquè abans es comprava la música. Que això,
sí.
Igual hi ha gent que ni ho ha vist, no?
No, però, hi ha gent que
ara no es guarda perquè està a internet, no? Però vull dir que ja fa molts anys.
I també és important tenir aquest fons. I més avui en dia, que es torna a recuperar una mica lo del vinil, no? Que torna a estar una mica, i és veritat, sí, que Ràdio Esparreguera tenia un fons impressionant, de música en el seu moment. Vull dir que per ser una emissora local, donar una miqueta a l'abast la importància que se li donava, que és molt important.
Doncs, si us sembla, aneu intercalant com veieu, però si et sembla, doncs comencem per aquest inici, perquè realment Esparreguera va ser una de les pioneres. Vull dir que feia molt poc, quan va començar Ràdio Esparreguera, que s'havia començat a fer ràdio local, no?
Sí, pensar que veníem d'una dictadura i estaven prohibides totes les ràdios locals, tot el que no era manipular per l'Estat, diguéssim, no podia ser. I el moviment d'emissores municipals a Catalunya comença l'any 1979. Vull dir, just quan les eleccions democràtiques, quan es comença a posar tot en marxa, no? I la primera ràdio que es crearà serà la Ràdio Arenys, és la primera que es crea. Després vindrà Esparreguera, perquè un grup de persones, mogudes per aquesta iniciativa, es posa en contacte amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament en aquell moment, que era l'Andreu Sitjà, per demanar-li suport i poder crear una ràdio local. De seguida l'Ajuntament es posa a treballar en això, i la emissora s'inaugurarà al cap d'un any, per Festa Major d'estiu, el 12 de juliol de 1980. Vull dir que estem parlant que tenim ja uns quants anys,
Uns quants anys,
veritat.
Sí, aquest any amb aquesta Festa Major d'estiu en farà 45.
45, sí, sí. Una data important. El dial d'aquella època era el 106 de la FM, i l'emissió va començar que no es feia tots els dies, sinó que es feia només els divendres, els dissabtes, diumenge i el dilluns. I el local de la ràdio es trobava en el mateix ajuntament, en un quartet d'uns 25 metres quadrats,
sí,
no, Quim, allà?
Al costat mateix de la sala de plens.
La sala de plens, bueno, per poder retransmetre, suposo.
Vam buscar aquell lloc precisament perquè estava al costat de la sala de plens i poder transmetre, clar, transmetre els menys. Clar. Que va ser una de les coses que li vam comentar amb el Joan Serra, doncs que comentar amb l'emissora que és clar, que hi havia la intenció de fer els plens en directe.
Clar, i més en una època, que és el que deia jo, que venien de la dictadura i hi havia un moviment polític molt important i la gent estava superinteressada a la política, encara no s'havien desencantat, no, com ara, i és veritat que omplia la gent, la sala de plens normalment sempre s'omplia bastant, i llavors moltíssima gent escoltava els plens a través de la ràdio, d'una manera també de saber, i plens que duraven moltíssim en aquella època, hores i hores. Perquè es debatia tot en els plens. I això es veu molt bé en les actes. Mm-hmm. Les actes d'ara no es parla de tot, perquè hi ha coses que hi ha decrets i tal, i no és necessari, però abans és que passava tot el ple. I llavors són actes completíssimes que també ens ajuden una miqueta a completar la història d'Esparraguer d'aquella època a través dels plens i de lo que vosaltres retransmitiu, també, no?
Sí. Mm-hmm. Com recordes, Quim, aquella creació? Perquè el Xavier Sitjà va ser un dels fundadors i també va ser el primer director, no?
Sí.
Però éreu tres que vau fundar-ho.
Hi havia en Quim Paulo, que en Pau descansi, el Xavier Sitjà i el Quim Marín.
Sí.
Bueno, se'ns va ocórrer doncs, la idea de posar l'emissora. I, bueno, doncs, vam tenir diverses xerrades i, bueno, vam quedar d'acord amb anar a veure l'alcalde, el Joan Serra, i explicar-li i exposar-li, doncs, la idea. I sí, així va ser, vull dir, el Joan Serra passa que era un bon comunicador, el Joan Serra, i, a més, estava posat també amb les xarxes socials d'aquella època, que eren les emissores de ràdio aficionats. I ell també en tenia una i bueno, és clar, bueno, però i com ho farem això? Que de fet ens va costar perquè en aquella època no hi havia els mitjans que hi ha ara i vam tenir que idear i fer-nos a nosaltres mateix un bloc emissor per poder emetre. I és clar, un bloc emissor que, és clar, a més de costar, doncs que no ens entrés dintre d'una freqüència comercial d'alguna emissora. Uh-huh. Esclar, de municipal no, ni hi havia, doncs, quan vam començar nosaltres, ni hi havia tres. Nosaltres vam ser la quarta emissora. Uh-huh. I el Joan Serra ho va veure clar també i bueno, va exposar-ho amb el ple. I, esclar, hi havia potser partits polítics que, esclar, que en principi potser els costava una mica. Nosaltres també es van, tant el Xavi com el Quim i jo, vam anar a veure i parlar amb els partits polítics i exposar-los i també els dèiem això, mira, i que podrem fer els plens en directe i bé, sí, es va aprovar l'emissora, crec, per unanimitat.
Mm-hmm. Sí, perquè també l'any 81, parlant d'això que deies dels partits polítics, tots els divendres del mes de setembre, tot un grup d'anarcosindicalistes es van manifestar davant de l'Ajuntament en contra de la ràdio, perquè no sé què es devien pensar, que seria això de l'emissora, però van estar més d'un mes manifestant-se fins que al final van desistir i van entendre la importància de tenir una ràdio local. Però és una mica lligant amb això que deies de l'oposició, no? Dels partits polítics que no acabaven d'entendre i finalment va ser aprovat per unanimitat, com tu dius, aquesta posada en marxa.
El problema que hi havia és que no hi havia pressupost per posar això. I algú va tenir que finançar-ho. Va ser que pensar-ho. Bé, jo llavors doncs, tenia una botiga d'electrodomèstics i, bueno, coneixia molt el tema aquest i bé, vaig poder anar comprant tots els elements i després l'Ajuntament ja m'ho va pagar.
Ho va compensar. Clar, és que tampoc era tan fàcil com dir vaig a comprar un bloc emissor, vaig a comprar peces, clar. No? Clar, no. Havíeu de construir-ho. Pràcticament era com construir l'antena tros per tros, clar.
Exacte, havíem de construir-ho i sí.
Sí, sí. Durant els anys 80, això va ser l'any 80, la creació, fins al 87 va estar l'Ajuntament, oi?
Fins al 87 va estar l'Ajuntament i després es va veure que ja quedava petit. La veritat, l'estudi i tot ja quedava petit perquè ja es anava ampliant, també hi havia més gent, es volia arribar a més programació que ja es feia cada dia. Sí. I és quan es decideix ubicar-ho aquí, just en les instal·lacions on esteu actualment ubicats.
Abans, que això ho sap molt poca gent, que abans de posar aquí la ràdio es havia de muntar en un altre lloc i només ho sabíem dues persones.
Ah, mira, veus? Ara, veus? Això m'interessa, pren nota, digue'm, exclusiva. Que pren nota, exclusiva.
I només
exclusiva.
Ho sabíem dues persones. Era el centre dual.
El centre dual?
El centre dual, a dalt de tot, perquè, bueno, nosaltres també ja teníem la idea de posar la televisió.
Perquè volíeu fer la televisió local també.
Per això es va comprar una càmera després. I a dalt del centre dual, quan es va inaugurar, el Joan Serra em va dir, oi, Quim, què et sembla aquí, a dalt de tot, que hi ha un espai molt gran, al mig pot haver-hi la redacció, a un costat la ràdio i l'altra banda la televisió.
Ah, molt bé.
Ja, doncs, sí, estava bé. El que passa que, esclar, no va...
Clar, és que el pressupost i tot...
El pressupost de muntar una televisió era molt elevat.
I els permisos també són diferents.
I llavors es va desestimar de posar la ràdio allà al centre dual i es va posar aquí.
Sí, perquè aquí recordem que havia hagut l'antic hospital, no? L'hospital dels avis i tot, i ja quan ja marxaran, que aniran cap a Can Comelles, que es trasllade, pues això queda buit i és quan es decideix posar-ho aquí, aprofitar aquestes instal·lacions.
I va ser també, i llavors va tornar a canviar de freqüència.
Vam tornar a canviar de freqüència.
Perquè hi ha hagut uns quants de canvis, perquè tampoc moltíssim. Va ser el definitiu.
No, hem anat canviant, la veritat, cada vegada. També és veritat que, bueno, a vegades et veus obligat, cada vegada hi ha més ràdios, més d'això, vosaltres ja ho sabeu, i has d'anar canviant també les freqüències. Però hem tingut diverses freqüències.
Jo, de fet, recordo la del... Quan jo vaig entrar aquí, que era el 87.8, recordo que quan va néixer RAC1, devia ser, no?, que és l'any 2001, es va haver de canviar perquè era el 87.7, aquí a Barcelona.
Estava molt pròxima.
I llavors es trepitjaven, clar. Vull dir que va ser per això, que va tornar a canviar encara després, no?, a 89.4, que és el que continuem.
Que és el que continuo ara, sí.
Bé, continuem, qui encara connecta per FM, que també n'hi haurà cada cop menys, però perquè cada cop fa menys falta també que hi hagi un dial, no? Però vaja, segueixen a 89.4, això sí.
Sí.
Doncs, bé, què més podem explicar de a partir de que Ràdio Esparreguera està aquí?
Bueno, podríem dir que també la ràdio, jo destacaria el paper dels col·laboradors, que és possible gràcies a la gran quantitat de col·laboradors que hi ha hagut al llarg de tots aquests anys.
Molts.
Moltíssims. Sí. Que això ens ha permès, jo crec que això és superimportant. Perquè la gent s'ha volcat a la ràdio, vull dir que la gent mai t'ha dit que no a col·laborar i sense cap compensació econòmica, vull dir que
clar,
és important.
No, al final, abans parlaves del pressupost, Quim, dels diners que significava això. Clar, imagina't mantenir totes les persones que en algun moment de 45 anys d'història han passat per la ràdio, que totes haguessin cobrat, no?
Impossible. Impossible.
Ja fa molt que estaria tancat, això.
Sí.
Vull dir que en realitat, especialment ara en la ràdio local, no perquè no estiguin treballant i on no s'hagi de pagar aquesta feina, sinó perquè es fa per altres raons, no? Aquesta col·laboració, doncs, també per formar part també d'això, de la història també d'Esparreguera, la història sonora d'Esparreguera i de poder aportar a cadascú que volgués, no? Ja fos un programa de música, un programa de política, d'història local, del que fos, no? Moltes coses.
Sí, mira, parlo, doncs, de llavors, dels anys 80, esclar, hi havia els informatius, els informatius, i hi havia després el ventall esportiu.
Sí.
El ventall esportiu... Sí, que al ventall esportiu hi havia el Toni Balort, el Lluís Bou, el Lluís Miquel Rebollo, que en Pau Descansi també, que ja ens va deixar, i el Quim Paulo. I, per exemple, els musicals, que també era això de cada setmana es recordaven els discos que eren més escoltats. I aquí, el bo és que hi teníem, aquí amb els principals, hi teníem el Josep Lluís Merlos, el Bartomeu Ballester i el Túnez. I el curiós és que el Josep Lluís Merlos, doncs, que aquí feia musicals, doncs no s'hi ha dedicat gens.
Ja, no, va anar cap a una altra banda.
No, i per cert, l'altre dia que ens vam trobar amb el Josep Lluís, doncs en vam parlar d'això. I recordo una cosa que em va explicar llavors, en aquella època, que esclar, ell havia acabat, o estava acabant el periodisme. I, esclar, no sabia exactament en quina branca doncs, es dedicaria. I em va dir, diu, mira, a musical segur que no.
Ja, ja. Tenia clar que no.
Tenia clar, Tenia clar el que no.
No sé el que sí, però...
El que no, claríssim.
I també hi havia un programa, també, bueno, per això hi havia molta audiència, hi havia un programa que era fet i crec només per dones, també.
Perdona, això és important,
sí. Sí, que un programa que es deia Pinzellades.
Ah, sí.
I eren, bueno, parlaven una mica, doncs, de cuina, de bellesa, de moda. Hi havia la Sara, hi havia també la Mercè Vallverdú, la Marta Batalla, la Laia Moner també. Uh-huh. I, bueno, era tot de dones. I, bueno, esclar, també tenia la seva audiència.
Bé, ara seguim, Quim?
Sí, perquè.
Perquè ja en volem repassar molts, però també volíem parlar uns minuts amb una... Ara hem parlat de col·laboradores, de la importància d'aquestes col·laboracions i tenim al telèfon a la Joana Llordella. Bon dia, Joana.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs? Volíem també que participessis uns minuts això, i encara que fos així per telèfon, però clar... poques persones poden parlar de tants programes, de tantes col·laboracions, de programes diferents i durant tant de temps i que continuen fent-ne com tu. Vull dir que un paper importantíssim en aquesta emissora.
Sí, sí. Jo encantada de col·laborar un dia com avui. El que no tinc és molta memòria. Ara m'ha anat molt bé d'escoltar-vos també per anar recordant. Sí que tinc memòria, però no immediata. Llavors necessito molt temps per recordar una història tan llarga com la de Ràdio Esparreguera, però sí que és veritat que allà a l'arxiu la Rosa Maria sap que últimament hem estat remenant molts papers de la ràdio i he hagut de preguntar gent, pues, com algun dels noms que heu dit ara vosaltres, no? Per exemple, el Bartomeu Ballester, que ens ha ajudat a donar nom a alguna de les fotografies que teníem, el Quim mateix... sobretot el Toni Valor també, vull dir, hi ha gent històrica que ens ha ajudat, el Xavier Sitjà, perquè sí que tenim molts recursos, però moltes vegades, més recursos, molt material a l'arxiu, però moltes vegades sense datar i sense cap tipus d'explicació.
I
clar, qui ha d'explicar la història són els protagonistes. Jo mateixa vaig descobrir en una de les fotografies, preguntant aquí i allà, que em va costar bastant, de trobar que havien participat a Ràdio Esparreguera com a mínim durant un any gent força coneguda a Olesa, vull dir, rellevant dins el món de la cultura. Jo en aquell moment no vivia aquí a Esparreguera, em sembla que vivia a Olesa justament en aquell moment i em va sorprendre perquè no havia escoltat mai aquests programes. Seria interessant de recuperar-ne algun d'aquests que suposo que teniu a l'arxiu de la ràdio que ara ha passat a l'arxiu d'Esparreguera, no? Perquè doncs, són dones molt rellevants, clar, són dones ja grans, de la meva edat o més grans, però que van fer programes interessants i que pujaven expressament d'Olesa a fer el programa aquí a Esparreguera. I això no es dona sovint, aquest treball conjunt entre dos pobles. S'ha intentat moltes vegades, ja més professionalment,
sí, escolta, un moment,
però com ara, voluntariat...
Perdona, ara que dius això.
Digues.
Sí, d'Olesa. I teníem també a Informatius el Raül Díaz, que el Raül Díaz ens passava tota la informació d'Olesa per l'informatiu de Ràdio Esparreguera. Perdona, eh?
Exacte. No, sí, interessant. Justament vam fer un sopar, un dinar, no?, que tu també hi eres.
Sí.
Dels històrics de Ràdio Esparreguera, que, bueno, jo era joveneta, no per l'edat, sinó per experiència amb la ràdio. Hi havia gent que heu nomenat avui, com el Lluís Bou o, bueno, els històrics, el Toni Valor, que és l'alma mater d'aquestes trobades, no? Sí. I clar, parlaven d'una història d'una ràdio que jo ja no vaig conèixer, perquè jo vaig venir aquí a la ràdio a partir de, no sé, després de les Olimpíades, i tot això que expliqueu vosaltres era abans de les Olimpíades, imagina't tu.
Sí, tu, mira, tu,
sí, Joan, vaig al 92.
Això t'ho volia preguntar per quan vas començar tu a venir, al 92 aproximadament era.
Sí, el 92-93. Jo vaig començar, primer estava, que van obrir a l'Institut d'Abrera, que no era un institut, eren barraques, però que hi havia moltes ganes de treballar a tots nivells. Vull dir, teníem una associació de pares molt activa i molt macos, que encara mantenim l'amistat actualment amb ells i amb els seus alumnes. I bueno, hi ha algun alumne rellevant a dins del món de la ràdio, que va sortir també d'aquesta experiència, no? L'Andreu Preses, per exemple.
Sí.
I eren una canalla, bueno, n'hi havia d'aquí Esparreguera, el Miquel Campmany, per exemple, que també el coneixeu, no s'ha dedicat a la ràdio, però el coneixeu per la seva feina també aquí a l'Ajuntament. I bé, era tot una novetat, no tenia llibres, tot era en pla experimental, i hi havia molta gent que els costava de parlar, d'expressar-se, i vam pensar que la ràdio podia ser un bon mitjà. Hi havia una alumna, jo si m'allargo molt, entalleu, perquè jo quan parlo de la història és molt llarg, però hi havia una alumna que li el xicó, ja no recordo, que era molt maco, que era tècnic voluntari, era un nano de 15 anys o així, de Ràdio Abrera, i llavors com que tenia alumnes d'Abrera i Esparreguera, doncs vam començar a fer programes a Abrera i Esparreguera, amb els que era d'Esparreguera, aquí, a la ràdio, amb la Mini, per exemple, amb el Miquel i d'altres, i amb els que eren d'Abrera, doncs amb l'Andreu Preses i tal, i ens feien de tècnics els mateixos alumnes allà, no? I vam aprendre moltíssim jo amb ells. Llavors hi havia la Montse, que havia estat de directora aquí a Ràdio Esparreguera també, que en aquest moment estava a Abrera i ens va obrir les portes. Vam començar a recopilar en contes tradicionals d'Abrera i llavors els editava, vam fer un crèdit variable dedicat al Miquel Martí Pol, i el Miquel Martí Pol vam mantenir correspondència amb ell i va ser una història molt maca. Jo sabia per l'escola d'aquí Esparreguera, les escoles en general, però sobretot l'escola del Puig, que era un poeta que arribava a l'ànima dels estudiants, i així va ser, no? I a partir d'aquí, jo estava aquí a Ràdio Esparreguera, només venia a enregistrar aquest programa, hi havia el Ricard Robles, que era el director, que mireu també quina carrera han fet alguns de les persones que han estat aquí a Ràdio Esparreguera, com dèieu abans, el Merlos, o el Ricard Robles, no?, que és superconegut, o el Toni Espinosa, vull dir, aquí ja ha sortit gent molt bona, i d'altres que doncs no han tingut projecció a fora perquè no han volgut, perquè realment hi ha hagut gent molt professional, no? I llavors el Ricard em va embolicar, em va dir, jo crec que hauries de fer un programa, ja t'ajudaré, i bueno, ens vam posar a treballar.
Clar, com dius, d'aquí han sortit molts professionals i moltes persones que no heu volgut ser professionals perquè ho éreu d'una altra cosa, però que heu volgut estar sempre doncs, fent ràdio, i al final això és per això és tan important la ràdio local, no? Perquè en una ràdio generalista no hi ha tanta activitat, diguem, no professional, no? No hi ha tanta passió, sinó que tot això t'ho permet una ràdio local en el que tu pots dir vull fer un programa i et diuen doncs vine a fer un programa i pots doncs fer això que tens a dintre, però en aquest mitjà, no? I això també es pot fer en un poble, esclar.
Jo amb els alumnes he anat a fer programes a diferents, no programes, allò, un programa, no? A Catalunya Ràdio, altres llocs, però la gràcia, crec jo, que té de fer ràdio local és que ho pots fer a casa, parles de temes que ens afecten a tots, que això també dona coneixements, i de fet va ser el meu treball de càtedra. I em va sortir molt bé perquè, com que me'l creia i el practicava, no era allò que fas un treball per quedar bé i treure bones notes i cobrar una mica més al mes, sinó que realment era real. I aquest treball encara és vigent. Avui dia jo em consta que fins i tot a Mèxic s'ha fet servir i que està a la universitat, no? No perquè sigui bo, sinó perquè està molt pautat tot. I encara és vàlid, no? Com volem muntar un programa amb l'alumnat i com ho podem fer? Pues estava tot molt pautat i quan ho explicava pues jo m'ho creia perquè ho havia fet. ha canviat, continuen fent programa al Ràdio Escairats, continua fent, i a més amb una bona professional, entenc jo, perquè l'escolto.
Sí.
Els del Castell ara també. L'únic que no fan el que pretenia jo, que era un programa setmanal. I els que esteu a la ràdio, que en aquest moment quasi bé tots els que esteu avui aquí a l'estudi us heu dedicat a la ràdio, sabeu que això indica molta pressió. Però és la pressió que té el periodista de trobar la notícia, explicar-la bé i ràpidament. I això indica també un grau de responsabilitat i de creativitat. I avui dia la creativitat i la responsabilitat és el més important, crec jo, que una carrera. Hi ha moltíssima gent amb màsters, ja ho sabeu, que sou joves, però no n'hi ha prou en tenir màsters. Hi ha coses que no s'aprenen amb els màsters, que s'aprenen amb la vida i a la professió. I en aquest cas la ràdio et força, perquè no vas a la ràdio per fer una nota, sinó que vas a la ràdio perquè t'escoltarà la gent que tu t'importa, que és la teva família, els teus amics, i per tant intentes de fer el millor possible. I realment soc molt partidària de fer ràdio i no de fer-ho a les escoles, com s'està fent ara, que també és una bona idea, sinó de venir aquí, a la ràdio. Perquè venir aquí a la ràdio, a aquest local que esteu vosaltres ara, implica conèixer una part important d'Esparreguera que moltíssima gent desconeix. Desconeix que hi ha un local, jo diria, magnífic o quasi magnífic, ja ho sé que els que treballeu no penseu així, però comparat amb altres pobles està molt bé. Vale. I a més, dona l'oportunitat de saber què és el que s'està fent aquí, conèixer gent i veure i moure's i interessar-se, no? Mm-hmm. Esteu aquí.
Molt bé, sí, sí, estàvem escoltant.
Estàvem escoltant atentament. Sí. Sí, que era molt interessant.
Escoltant-lo. A la ràdio, a vegades passa, els diu, has tot allà i tu aquí.
No, que t'estàvem escoltant atentament, que era interessantíssim. Era molt interessant, la veritat.
Doncs,
és que jo sóc una enamorada de la ràdio. Per cert que presento un llibre de dones i us l'he dedicat, perquè penso que sense Ràdio Esparreguera no podia haver recopilat no tot el llibre, perquè hi ha una part que és de recerca important i que hi ha altres instàncies, però sí que una part important d'aquest llibre de dones ha sortit gràcies a tenir el David Oriol Rebolló, bueno, ara en deixaré tots els noms, per tant, a tothom, que m'ha ajudat, jo diria sobretot el Jordi Pont, que és el que em va ensenyar més ràdio, i després tots els altres que heu estat també mestres meus, no? I la paciència, i que mai he tingut un no, i l'horari que a mi em funcionava, vull dir, estic encantada. La veritat, he après moltíssim aquí a la ràdio.
Doncs, Joan, ens n'alegrem de sentir-ho. Volíem també doncs, que hi participessis per poder escoltar això que has dit, i també doncs, per de tornada doncs, també fer-te aquest agraïment, perquè tu no ho haguessis fet sense la ràdio, ni la ràdio doncs, ho hagués fet sense tu. Moltes d'aquestes produccions, programes, radionovel·les, moltíssimes coses que s'han fet aquí que s'han fet també doncs, gràcies a aquest amor que tens pel mitjà i per Esparreguera, també.
Que així es construeixen les coses, I ho explicava el Quim. Va ser voluntariat totalment. Després s'ha anat professionalitzant, però el voluntariat li dona un valor importantíssim, crec jo.
I
només us heu deixat una cosa. Quan parlava de la història de la ràdio, sí que és cert, la quarta emissora municipal, bueno, té molta... El primer, crec que ha dit dels plens, no? Crec que també era el primer o el segon, ara sí, ho dic primer, de memòria.
Sí. La primera.
Però també hi va haver ràdio abans, hi va haver una emissora molt curteta, exacte, i abans durant la República hi havia petites emissions. Això del radioaficionat us en pot explicar més el Quim, perquè el Quim ha estat una persona importantíssima pel món de la ràdio i dels radioaficionats. I als anys 50, com deia ara la Rosa Maria, també es va emetre. I els de la Falange també van veure que era una bona manera de poder obrir-se al poble. No com a propaganda política, perquè no se'n parlava, sinó que era pues, festiu, no? Allò de, per la festa major, etcètera. Però sí que hi havia gent interessada, el que passa que, clar, això valia diners i llibertat. I llavors no va ser fins que va arribar la llibertat, els diners una mica més tard, que es va poder obrir la ràdio. I bueno, va ser un boom de joves increïble. Mm-hmm.
Molt bé, doncs, i 45 anys després, mira, aquí continuem i ho hem de celebrar a més, en aquest dia i en general doncs, celebrar que puguem continuar de moment i també doncs, que ho puguem escoltar també de primera mà de vosaltres, que heu estat aquí tant de temps.
Us felicito a vosaltres i tots els que van començar, que a vegades som una mica desagraïts, eh? No dic la ràdio, sinó en general
sí.
La societat ens oblidem d'aquells que han vestit coses que després ens n'aprofitem tots.
I tant.
Però la Rosa Maria ho deia, vull dir, aquí hi havia el Serra, doncs que podies estar d'acord o no amb ell políticament, però tant ell com l'Andreu i tots els que remenem papers veiem que van ser fonamentals per la cultura d'aquest poble. Uh-huh. I el que no sabia era que era radioaficionat l'alcalde Serra, veus?
Mira.
Això ho he après avui, és que sempre s'aprèn.
Sí,
que era radioaficionat i parlàvem bastant.
Però mira, veus?
Però, sí.
Molt interessant.
I bueno, per això va veure ell, el Joan, de seguida va veure que sí que era important posar l'emissora.
Sí.
Doncs,
gràcies per convidar-me.
I tant, només faltaria, Joana, gràcies a tu per ser-hi també avui i sempre, vaja, doncs això, visca la ràdio i gràcies.
Visca la ràdio, gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, Joana.
Adéu.
Bé, Perdó. No, que anava a dir que això, que agraïm a la Joana. De seguida continuem, tenim més veus que han de passar per aquí. Fem res, una pausa molt curteta i de seguida continuem. Vols ajudar algú a millorar el seu nivell de català oral? La teva parella lingüística t'espera per mantenir converses en català. Així, espontàniament, impulsem l'ús de la nostra llengua, al carrer. Per ser voluntari no cal cap certificat de català, només cal saber parlar català amb fluïdesa. Una hora a la setmana, festa voluntari. Per inscriure-t'hi o demanar més informació, truca al telèfon 93-772-9292. T'hi pots apuntar tot l'any, però fes-ho ara. La teva parella lingüística t'està esperant. Aviat una persona més parlarà català gràcies a tu. I això ens ha fet a temps.
Obert el període d'inscripcions per als cursos de català. L'Oficina de Català d'Esparreguera ofereix cursos presencials i en línia de tots els nivells. Els antics alumnes, és a dir, aquelles persones que hagin realitzat un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística en els darrers 12 mesos, es poden inscriure el dimarts 17 de desembre. La matrícula general per la resta d'alumnes es pot realitzar el 18 i 19 de desembre. En tots els casos, en horari de 9 a 1 del matí i de 5 a 8 del vespre. Les inscripcions es poden fer en línia o presencialment a l'Oficina de Català d'Esparreguera, situada a la planta menys 2 de la Biblioteca Municipal d'Ateneu. Inscriu-te als cursos de català, és ben fàcil. L'Oficina de Català d'Esparreguera et desitja bones festes.
La ràdio d'Esparreguera.
Bé, 12 i així a pelo. Sí, sí, perfecte. Obrim els micròfons i seguim aquí en directe fins a la 1, aquest programa que estem fent avui especial. Segueixen la Rosa Maria Codina i el Quim Marín aquí, que ara deia, bueno, fem una pausa per si algú ha de marxar, però com que han dit que no i...
No, no,
i
perquè nosaltres... estem esperant aquí el cava, no? Hem vingut aquí.
Sí, això ens han dit també, que hi hauria cava.
Nosaltres hem vingut perquè ens havien dit això.
Cava i bombons, oi?
Ai, bombons, mira, ai. Xocolata i cava.
També no els veiem.
Sí. No sé si us han informat bé, però... A veure,
bueno, saps què passa? Que no hi ha pressupost.
No hi ha pressupost.
En antena no, a la 1 no ho descarto. No? Ara quan sortim ho celebrem. Però vaja, ai, perdó.
No. No, no, això que parlàvem del cava...
Sí.
Que el portaves tu, Gravial?
Aquí hem begut moltes ampolles de cava.
Ah, bé!
Ara comença la part en la que després hem de ficar pitos.
Això no se sabia, però... Moltes ampolles de cava s'han destapat.
A veure si vindrà l'extraterrestre, també.
Ara això, Gabriel Pérez, bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per venir també avui. I David Oriol Rebollo, bon dia.
Bon dia.
També, evidentment, sou una part fonamental de la història de Ràdio Esparreguera i de les anècdotes de Ràdio Esparreguera. Per tant, amb el temps que tenim, jo crec que em podien tallar el micro, perquè vull que parleu vosaltres, sobretot d'un dia com avui. I,
no, però hi ha d'haver un moderador, perquè
sí, però,
si no ens liaríem.
No. Que sigui per tallar. No? Doncs, vaja, per on continuem? Gabriel, David, vosaltres que acabeu d'entrar, que és el primer que diríeu si us diuen Feliç Dia Mundial de la Ràdio i Ràdio Esparreguera, que és el primer que us ve al cap?
Bé, no, és clar, és que avui dia això dels dies mundials, ja, cada dia és el dia mundial d'una cosa
sí,
o altra.
Sí, no? Coses molt rares a vegades.
Sí, però... No, però de fet el Dia Mundial de la Ràdio penso que és un dia important pel fet doncs, del que representen les emissores de ràdio, la feina que fa molta gent a les emissores, i en el cas concret doncs, de Ràdio Esparreguera, no són uns... quants anys són?
45.
45.
Ah, 45 en farà, sí.
Doncs, clar.
El 12 de juliol.
A la tercera de Catalunya.
La quarta.
Tercera. Ok? Ep.
Ja tenim un debat aquí.
Tenim aquí un debat, Tercera, quarta.
Qui té papers, no? Perquè ho demostri, no? Era...
Tercera.
Sí. Sí. Sí, perquè a Rubí n'hi havia dues, però una no era municipal.
Ah, tercera. Ja.
Llavors és la tercera municipal.
Home, era la discussió que tenien Rubí i Arenys. Sí. A veure qui era el primer.
Bueno, Arenys va ser la primera, sí. Arenys. Que I... nosaltres vam anar a copiar d'Arenys.
Arenys abans, però va ser per qüestions de mesos, només, sí, Arenys sí. I Rubí. Llavors nosaltres, Sant Boi, i que Sant Boi, ells diuen que són la primera del Baix Llobregat, no, la primera del Baix Llobregat vam ser nosaltres, sí. I si discutim si és la del Baix Llobregat, ells seria del Baix Llobregat sí. Sud, nosaltres del Baix Llobregat Nord.
Nord, sí, la primera.
I per tant, no, en aquest cas... Però bé, doncs no, les emissores municipals, en el cas concret, han fet la seva feina, o estan fent la seva feina. Potser ara hi ha un retrocés a el que era els inicis del...
Són cicles, sí.
Sí, tot és cíclic, sí. Aquest món.
És com una freqüència que és el tempo que tarda en recorrir un cicló.
Sí, perquè aquí hem anat d'una banda a l'altra. No, ara fa anys, des del 2000 que tenim la mateixa, 89.4, però n'hi havia hagut 3 abans.
Sí. Mm-hmm.
I tenim el 89.4 perquè ens la va prendre en RAC.
RAC-1
va prendre, sí.
Abans ho he comentat i no estava segur si era per això, era per això, l'any
sí.
2000.
Sí.
O abans del 2000. RAC,
quan es va crear RAC-1, ells el que van fer va ser un estudi d'on hi havia les freqüències més netes. És que van veure que la freqüència més neta era el 87.7. Nosaltres teníem el 87.8 i la Generalitat els va dir sí, tireu endavant. Però llavors ells... molt correctament, RAC-1 es va posar en contacte amb nosaltres, els vaig adreçar a l'Ajuntament i es van fer càrrec de tot el procés de canvi. Ens van canviar l'antena, bé, tot el que comportava, doncs, el fet de passar del 87.8 al 89.4. Uh-huh. I per això RAC1, doncs, està al 87.7. Suposo que encara hi està, no?
Sí, crec que sí.
Sí. Perquè, doncs, és el final de tot, el començament de totes les freqüències, i és una freqüència molt neta. Uh-huh. I llavors hi va haver el segon problema, que és que la Generalitat va voler doncs unificar freqüències. Per què? Perquè d'així, com les emissores municipals tenen un radi d'actuació limitat, doncs teòricament només pot ser Esparreguera, llavors la Generalitat va començar a unificar freqüències. I nosaltres ens trobem, doncs, que, per exemple, Sant Boi té 89.4 i ells surten amb més potència que Ràdio Esparreguera i de vegades ens poden tapar. I quan arribem a, no sé si és Abrera, això,
Sant Andreu de la Barca, més o menys
allà es perd, i et entra ja Sant Boi, i això ho van fer, doncs, per controlar, perquè, esclar, devien de sortir amb una potència, em sembla que era de 125 watts al començament. I això, tothom surt a 1.500, i aquí sortíem a 600. No sé, encara actualment...
600.
600.
600, 700.
I és clar, tapaves altres emissores, sí, o creaves problemes. I llavors la Generalitat, solució, per zones, la mateixa freqüència. I així us fareu la punyeta entre vosaltres mateixos i no us queixareu.
Sí, i regular la potència.
I esclar, llavors, per això t'avisaven quan hi havia una inspecció. Vindrem a fer inspecció, llavors volia dir que havies d'anar a dalt el bloc emissor i a baixar la potència.
Ah, però almenys t'avisaven, no?
Sí, ho feia després, perquè sabien que ningú...
Ja ho sabien.
Ja ho sabien, i per tant no...
Ja hi comptaven, que era mentida. Bé, clar, ara estem parlant de freqüències, però cada cop jo mateix escolto la ràdio quan no estic treballant, però ho faig molt des del mòbil. Sí. A través d'una aplicació, vull dir que la freqüència ha deixat de ser, doncs, també de tenir aquesta importància. Clar. Vosaltres escolteu, ho barregeu tot? Sou de transistor i prou, encara? O hi ha res de freqüència?
Jo sóc com tu, del mòbil, mòbil, perquè, no? A vegades també em permet estar fent altres coses i estar escoltant, o, si no puc, el podcast, també, sí. Llavors tu poses...
Clar, també
que
la ràdio, la carta o el podcast...
Sí,
també...
això em va molt bé a mi, esclar, el podcast.
Sí, sí.
No, jo sóc d'aparell de ràdio.
Aparell. I d'antena, no? que pugi i baixi, no?
No, estan fixes. El que passa que si és el telèfon l'utilitzo també per escoltar, però no, no per costum.
Bueno, al final és com el mitjà mateix, que fa dècades i dècades que sembla que cada cop que en sortíem de nou havien de matar la ràdio i ningú l'acaba de matar.
Sí.
Perquè tothom, sí, doncs, ho intenti o no ho intenti, veuen que no es pot i que fa falta, però és veritat que ha anat adaptant-se també, no? Per no morir, també ha anat
adaptant-se. Bueno, jo recordo, amb el gravel de director, que ja estàvem aquí, quan va sortir tot el tema de la teledigital, sí, la digital terrestre, sí, que deia que la ràdio, sí, també tenien que anar per la digital terrestre, que tenien, sí, que canviar els blocs emissors...
Com hi havia l'analògica i es va passar a la digital...
Quan van canviar, sí, les televisions, bueno, va ser un drama, perquè ens van manejar per tot arreu, hem de posar un bloc emissor digital, que volien un pastissal, que dèiem, si no ho podrem pagar, el bloc emissor aquest.
No, però allò es va morir sol, perquè vam veure que era un procés que no... molt car, i, doncs, i llavors van deixar, doncs, bé, les emissores de ràdio no, les televisions sí, que també, doncs, ha acabat com el Rosari de l'Aurora, tot plegat. Vull dir que no...
Bueno, bàsicament perquè tota la història venia perquè els cotxes no tenen ràdio digital, encara van amb ràdios analògiques, i abans deien si el cotxe ja no serveix la ràdio, ja el tenim fumut, no? Mm-hmm. Llavors...
Sí, és un dels grans salvadors de la ràdio, no? El cotxe, clar.
Bàsicament encara avui en dia, tot i la modernitat del cotxe, la ràdio és analògica. Avui no hi ha ràdio digital i per això doncs aguantem les freqüències purament pel cotxe. Perquè...
I és un dels llocs on més es consumeix, segur.
Sí, segurament. Sí, perquè, clar, si puges al cotxe o escoltes música pròpia o escoltes la ràdio i majoritàriament no escoltes més la ràdio, no?
Sí, perquè és la manera també de saber de les notícies. A vegades en el trajecte no tinc temps durant... Pues mira, mentre condueixo, fico la ràdio, sé les notícies, escolto aquell programa... És una manera, és veritat.
Mm-hmm. El cotxe... Bé, vaja, aneu fent, però hem parlat de... Bueno, aneu fent, vull dir que... ara sembla que marxi i us deixi aquí, però no. Hem parlat d'alguns directors, per exemple, quan estan parlant de la història de la ràdio, hem parlat de col·laboracions també amb la Joana, en aquest cas, vosaltres que ara us heu afegit també, el David Oriol ha fet moltíssimes coses com a tècnic, però també col·laborant, fent programes, fent connexions esportives, fent directes al que sigui. I tu, Gabriel, també, més enllà d'això, també molts anys va ser director d'aquesta emissora.
De moment encara sóc el que més.
El que més anys, De moment, diu. De moment. Vols dir que algú et superarà?
No ho sé.
És difícil, eh?
Van ser...
Quants anys?
16.
16 anys, clar, imagina't.
Són molts.
És difícil de superar, aquesta marca.
Sí.
I una etapa estranya, perquè clar, vam viure, jo la vaig veure com a director amb el Graviel, i vam estar, en un inici teníem que estar 3 mesos i vam estar gairebé 8 anys en un estudi al Pavelló del Castell.
Al Pavelló, clar. Això és una etapa també...
És una altra etapa,
perquè és la història de l'ascensor.
Sí, vull dir...
M'han dit que també es havia tornat a espatllar.
No, jo he pujat amb ell.
No, jo també.
Ah, sí,
no, jo vaig dir que...
S'ha anat espatllant contínuament, diguem, de tant en tant.
Jo vaig dir que després de pujar tantes vegades amunt i avall, perquè esclar, durant el dia sorties, si havies d'estar en un lloc d'això, i pujar i baixar aquestes escales, ara me'n recordo quants escalons hi havia, però els havíem comptat, i vaig dir que mai més... pujaria les escales si hi havia un ascensor encara que fos per un pis. I això ho continuo fent. Si encara que hi hagi un pis això, pujo un ascensor. Em vaig cansar de pujar escales aquí, perquè es va allargar moltíssim.
Clar. 8 anys.
8 anys, imagina't.
I això que ens deien que tenia que ser per 3 mesos, una cosa així, o almenys és el que em van comentar.
Per qüestions, el fet, qüestions no alienes, però sí, doncs, per desgràcia, doncs, una persona es va fer mal i es va muntar l'estudi, en el cas de Lluís Bonera, es va fer mal aquí, a més, a peu pla, i es va muntar l'estudi perquè pogués fer programa des del castell. Vull dir que no...
I això de pujar al tercer pis d'aquí, per això, va ser l'any...
85.
No, el del tercer pis aquí, vull dir,
Aquí, el 85.
85.
85?
85.
Bueno, 85 es va fer, però anar pujant i tal...
Hi va haver un període que no va funcionar.
Que no va funcionar un temps.
Però ja estava aquí, en aquest mateix tercer pis, vull dir.
Sí. L'espai era aquest.
Sí.
Sí, perquè...
Clar, jo deia 85 perquè hi ha fotos de la inauguració de la ràdio.
Però després va estar com un temps tancat i després va tornar.
Sí, perquè es van fer les obres.
El 85 es va tancar un temps.
I llavors es va obrir.
Perquè va coincidir amb la inauguració de Can Comelles, per això es va venir aquí.
Clar, que va canviar la Cucuruga quan va marxar l'ambulatori, el 2000, no?
Però la Cucuruga era abans de la ràdio, no?
Sí, el 84.
El 84 ja estaven.
Ja hi eren.
Sí, a una part agafaven, sí. Després ja agafaran tota l'altra part quan marxi l'ambulatori, agafen més part.
Sí, després ja han agafat, quan hi havia l'ambulatori, van agafar tota la planta baixa.
Sí.
Però no...
Sí, mica en mica.
Molt bé. Bé, Quim, com que vull que expliquis això, fem-ho ja i seguim, però s'ha d'explicar una anècdota, n'hi ha, la tira, però parlant de programes que hi ha hagut aquí en tants anys, Jo vull que expliquis aquesta conversa amb un extraterrestre. Per dir-ho com a titular, sí. Com a ganxo.
Bueno, com... sí. Bueno, de fet, amb l'extraterrestre aquest no vam parlar aquí aquesta emissora.
Vale. Dic, perquè aquí parla tanta gent pels extraterrestres, jo almenys no he entrevistat mai cap.
Això venia d'un programa que es deia... Perdoneu, que tinc la veu enregullada.
Sí, tranquil.
Un programa que es deia Estudi Omni. És un programa que el portava en Jaume Ribas, després el Quim Paulo i el Gerard Alcázar, que era un cosí del Quim Paulo. I el Quim Marín. Bueno, doncs aquest programa d'Estudi Omni, que de fet encara és un fenomen que actualment encara es viu. Perquè, bueno, això de l'11 de cada mes, doncs a Montserrat es veuen omnis. Es veuen, es veien, i arran d'això, bueno, nosaltres anàvem cap allà dalt a veure els omnis, i inclús, és clar, es va crear una moguda molt, molt grossa, i venia un ufòleg, un tal Grífols, sí, és clar que venia, sí. Ell muntava ja tot una parafernàlia allà amb un foco enfocant cap dalt al cel i, bueno, fent mogudes, mirant a veure si venia algun... si vèiem algun omni. Hi havia algú que deia que sí que l'havia vist, que m'havia vist algú. Però, bueno, saps què passa? Que llavors allà dalt també passa que, clar, molta gent potser hi anaven, que potser hauríem begut una mica més que els altres. I bueno, es veien...
No portaven cantimplores amb aigua.
Suposo que sí, que deu passar el mateix que ara. Però, bueno, esclar, això encara es porta ara. I arran d'això, doncs, esclar, nosaltres la curiositat aquesta, doncs, dels omnis... Doncs ens vam posar en contacte amb Montserrat i, bueno, volíem fer una entrevista amb el pare abat de Montserrat. I, bueno, vam parlar amb un monjo que havia sigut aquí, que era de Cal Pijoan. I amb aquesta persona li vam comentar que si podríem fer això, es podia ell mirar de fer, o sigui, preparar una entrevista per parlar sobre aquest tema. Va dir, bueno, ja us diré a algú. I bueno, al cap d'un temps el vam tornar a trucar, diu, sí, he parlat amb l'abat, i no, clar, podríem... Montserrat, doncs, no hi creu amb tot això. Diu, però, no obstant, diu, hi ha una persona aquí, que és el monjo, el Ramon Uranies, que és l'astròleg d'aquí de Montserrat. Diu, podeu venir a fer l'entrevista amb el Ramon. I, bueno, sí, ja ens tens agafant els equips i cap a la Montserrat a fer l'entrevista. Que, de fet, no sé si existeix aquí encara la cinta aquesta que està gravada amb cinta magnetofònica.
Clar, no sé. Aquí no ho crec. A l'arxiu, sí, és. Sí.
Perquè tot el que hi havia allà a l'arxiu...
Està a la biblioteca.
Està a l'arxiu, sí.
Sí.
Està, sí.
Sí, sí. O sigui que, bueno, ho buscarem.
Sí, no? Seria curiós.
I, bueno, bé, és bo perquè, bueno, vam fer l'entrevista amb en Ramon Uranies i es va posar, clar, però no, ell no hi creia, doncs, amb això, vull dir que, és, bueno, sí, en parla la gent, però vull dir, és algo que no és real. I bueno, parlant amb ell, dintre de la conversa va dir, diu, un dia vaig veure, doncs, des de la meva cel·la, no? Mirant així al cel, en direcció avall, en direcció cap a Barcelona, veia una llum que s'encenia, s'apagava. Hi havia dies que hi era i altres dies que no hi era. I, clar, ell també, doncs, mogut per la curiositat, va agafar el telescopi, se'l munta a baix a la seva cel·la i, bueno, es va posar a mirar, bueno, dies i dies. I hi havia dies que ho veia i dies que no. Dies que ho veia i dies que no. Fins que un dia, que el dematí, ja un dia que era molt clar, bueno, va mirar i va veure que era per, bueno, va per Barcelona o prop de Barcelona, una edificació gran que hi havia una grua i hi havia, hi era un foco que hi havia dies que el deixaven encès i hi ha dies que no. Bueno, aquesta és la vivència i l'explicació que ens va donar el monjo Ramon Uranies. I, bueno, i arrel de tot això, estem, bueno, dintre de l'estudi Omni, que hi havia, es feien psicofonies, que anàvem a fer psicofonies, no recordar-t'ho, Rafael, ahir, Graviel, també, no? Vinga, psicofonies, agafàvem els micros, ens anàvem a l'ermita del Puig, posàvem allà...
I els deixàveu i marxàveu?
Sí, sí, els deixàvem i marxàvem.
Vale, que és com s'ha de gravar, suposo. Que
els deixàvem, posàvem una cinta de llarga duració, un caset, i pues, tornàvem a buscar-ho. I n'hi ha una d'aquesta de l'ermita del Puig, que hi havia alguns que deien que se sentien unes veus. Unes veus, i bueno, les posàvem allà. I jo el que em vaig dedicar és agafar... Bueno, a desmuntar el caset i a regular la velocitat per veure i escoltar allò. I a mi em donava la sensació que era el vent que passava per sota la porta. Però no, que hi ha unes veus que mira, que diu això. I va haver gent que es va impressionar bastant. Bueno, però això creava una expectació, doncs...
Clar, devia ser un programa d'audiència, això.
Un programa
no?
Sí.
Perquè funciona en aquest molt, aspecte.
De molta audiència.
I tu creguis bueno, o no, bueno, ho escoltes.
I encara funciona, perquè a Montserrat encara hi va. Ja, encara hi va gent a l'11 de cada mes a veure els Omnis.
No, ja. I, bueno, i gent que diu que la Terra és plana també n'hi ha.
Bé, jo un dia anava amb moto, un dia a la nit... Venia de Piera i veig una cosa al cel. I em va tenir intrigat. Un llum, un resplendor del cel.
Veus un ovni?
I resulta que era la inauguració de la discoteca d'aquí dalt, la que hi havia. No, la Coloma.
Ah, la Coloma.
Quan era la Coloma, no?
Però fins que no ho vaig saber, em va tenir intrigat.
Veies un ovni, també.
Sí,
també era una època que la gent estava molt, no?
Sí.
Ara ja està, això ha passat una mica més aquest fenomen,
sí, sí,
però és veritat que va d'una època en què la gent estava molt intrigada.
I va venir
això,
aquí, una persona, deia jo d'un extraterrestre, sí, sí, dintre de l'estudi Omni, va ser aquest ufòleg, el Grífols, que ens va portar un extraterrestre aquí, que venia de Ganímedes.
Això. Hòstia, això em feia referència jo al principi per acabar dient, a veure, com va anar això, perquè, clar, es va posar en contacte.
Com va arribar l'extraterrestre aquí? Bueno, va portar?
Aquest ufòleg, el Grífols, va ser... Grífols,
sí.
Bueno, que venia a Montserrat, també, sí, sí, a veure, sí. Això va ser el que ens el va portar, vale. Aquí. Bueno, jo el vaig veure molt normal. I contestava les preguntes que li deia.
Normal.
Ja. Parlava català, sí. Tot.
I tot bé,
sí,
no?
Parlava català, també.
Perquè tenia l'avantatge de saben més sí, idiomes.
Aquí,
sí, aquí el Jaume Ribas va ser qui va agafar també, doncs, la veu cantant, perquè el Jaume Ribas també hi creia bastant en...
Jo m'hi creia.
Amb aquesta ciència així, paranormal, no?
I deia que havia estat abduït i tot.
I ell sí, i que el van...
El van abduir.
El van abduir.
Que el van... Cadascú que cregui el que vulgui.
Bueno, mira... Sí, són vivències de la ràdio... Dels anys, bueno, els anys 80, no, potser 81 ja era això.
Però, bé, tornant al que és la ràdio el Dia Mundial, doncs, sí, les emissores municipals tenen una feina a fer, o tenien una feina a fer, jo penso que la van fer, es va fer, i vull dir, ara, doncs, tot canvia, no?, el món va evolucionar. Però penso que encara és possible doncs, que es puguin mantenir, no?
Uh-huh.
Que passa que doncs, no com estàvem acostumats aquí, que era molta golla, però doncs, això em sembla que és un referent a cada poble, en aquest cas, ja que estem a Esparreres, penso que ha de continuar sent el referent informatiu de la vila. Sí. I ha de ser oberta... I tothom hi ha de tenir cabuda, no? i per tant doncs això és el que entre tots hem de s'ha de recuperar. Que els polítics pensen només amb la ràdio quan els hi convé per fer-se propaganda, sinó que la ràdio és molt més cosa que no pas això. I per tant, doncs, em sembla que és per aquí on han d'anar els trets.
Clar, de fet, una de les coses que ha canviat és que les notícies ja no pertanyen als mitjans, només, no? Als mitjans tradicionals, diguem, no? Llavors, clar, informar-te del que passa a Esparreguera segueix sent el millor lloc, Ràdio Esparreguera, però no pot ser l'únic, com ho era fa 20 o fa 30 anys, no? I també nosaltres hem de fer aquesta adaptació, però és veritat que com molt bé has dit, Gabriel, doncs, al final, donar veu és una de les funcions principals. No només fer d'altaveu, sinó...
No, és una veu. Ha de ser
veu,
oberta.
Ser plural. Clar, ha de ser...
Exacte. La pluralitat és bàsica, ho és en el periodisme, però també ho és aplicada a això, no? al propi mitjà local, no només des del punt de vista informatiu, sinó des del punt de vista doncs, això, de col·laboradors, d'entitats, de qualsevol persona que pugui utilitzar la ràdio.
Té una funció social, no només informativa. Jo crec que una ràdio local té una funció social, també.
Bueno, però la informativa també és important.
També, perquè, no? Dic la informativa i la social.
Normalment, les teles més nacionals o autonòmiques et parlaran d'Esparreguera quan hi ha una desgràcia.
Sí.
Normalment no venen per coses alegres, venen més per desgràcies que no pas per altres coses.
Això tens raó.
I esclar, l'emissora municipal és la que t'informarà i la gent que viu a Esparreguera doncs, esclar, ha de saber què passa al teu poble, no?
Sí.
Ja que hi vius, almenys que sàpigues de què va la història al teu poble, no? I, clar, si esperes que sortis a TV3 o sortis per Telecinco, Antena 3 o Televisió Espanyola, només et sortirà per si ha passat alguna cosa greu, no? Llavors...
Esclar, les emissores municipals no poden competir amb una emissora...
Comercial, no?
Comercial.
No.
Esclar, aquí doncs
els pressupostos són...
No, aquí doncs venia doncs jovent això. Home, a mi m'agradaria fer programa a la ràdio. I què vols fer? Música. Esclar, amb això ja és que no hi pots ni competir.
Clar.
Perquè la música que tu tindràs no serà la mateixa que tindran doncs qualsevol emissora estatal. Perquè doncs hi ha més facilitat. Abans aquí què passava? Les cases de discos, les discogràfiques...
T'enviaven...
Cada...
Sí, el que volien que promocionessin.
Sí, els hi convenia. Però tot això ja va passar. I al final només t'enviaven coses que havies de destapar-les i tirar-les a la paperera perquè amb allò... I, esclar, llavors, què li queda a una emissora municipal? Què ha de fer? Doncs ser la veu del poble. I és aquí doncs el que s'ha de preservar o s'ha d'aconseguir o tornar a aconseguir. Això és el que penso jo.
Passa que també els temps canvien i la ràdio i la manera de fer ràdio avui en dia és molt diferent a la que estàvem nosaltres, perquè avui hi ha l'streaming.
Clar, però, però que canviï la manera no té per què canviar la intenció.
No, la intenció
ni l'objectiu, diguem, de la ràdio.
La intenció hi és, però també les ràdios em sembla que també agafen un camí més d'una pseudo-tele digital, no? Avui en dia, perquè moltes ràdios tens l'opció d'escoltar la ràdio, però també veure-la, que és una cosa que abans no passava i ara hi és, no?
Bueno, per exemple, els plens, bueno, que el pots escoltar i
el pots veure.
I el pots veure.
Sí, sí.
Abans,
si ho volies veure, tenies que anar a la sala de plens. Exacte. I ara em sembla que a la sala de plens no hi deu anar ningú.
Des de casa el pots veure.
No va ningú.
De fet, abans, Quim, has parlat de que ja fa molts anys que s'havia previst fer una tele.
Sí.
Aquí a Esparreguera, clar, no s'ha acabat fent, però també és veritat que cada vegada té menys sentit, per primer, perquè suposo que és molt més car que fer una ràdio, no? I segon, perquè al final doncs, estem fent streamings, la majoria d'emissores,
estàs
fent tele.
Bueno, fa molts anys i no tampoc, perquè en l'època també nostra, Gravial, quan Sant Esteve va començar a tenir problemes, va dir de fer una ràdio comarcal.
No, llavors, tot va venir pel tema de la televisió digital.
Sí.
I llavors cinc pobles ens vam unir.
Per intentar, fer-ne una, sí.
Martorell, Sant Esteve, Sant Andreu de la Barca, Olesa, sí. I nosaltres. I
sí, però va ser, és complicat, va ser complicat.
I es van fer estudis, es van fer pressupostos, sí. I era molt car.
Qui tindrà més audiència? Quina...
Clar, i llavors, sí. En aquest cas, hi havia l'avantatge d'aprofitar la televisió de Sant Esteve de Sarrovires, sí. Com a centre. Però al final tot això es va anar, sí, es va anar morint, i vull dir, com tot lo digital que abans ja n'hem parlat, no? Uh-huh. I en aquest cas, doncs, però que se'n havia parlat i durant molt temps, és veritat, sí. I ja et dic que de reunions se'n feien, si no cada mes,
sí.
Pràcticament cada dos mesos. I vull dir, no se'n va sortir perquè els ajuntaments no podien assumir. Hi va haver ajuntaments que van dir des del principi que no, com era el cas d'Abrera, que des del principi va dir que ells no podien assumir-ho. I els que els interessava més era Sant Esteve, com ha dit el David, perquè doncs salvaven tot el que ells havien fet, el que ells tenien. Els estudis que tenien i tot això. Però bé, va quedar una cosa en res.
No res, sí. Mm-hmm. Però una de les claus d'aquest mitjà, penso, no ha canviat. O sigui, si tu mires ara una foto de l'habitació de 25 metres quadrats de l'Ajuntament que deia abans, on va començar Ràdio Esparreguera, i fem una foto ara mateix aquí, hi ha una taula, hi ha uns micros i persones al voltant i un tècnic a l'altra, sí. banda. Vull dir que hi ha coses que fan que sigui precisament doncs, tan eterna, sí. també la ràdio, que és això, que és que obres micros i si no funcionés res més que l'antena, podríem estar aquí ara mateix, bueno, si tinguéssim rotllo, sí. podríem estar tot el dia fent ràdio sense necessitar tantes coses que la resta de mitjans sí que necessiten i que quan fallen no poden fer, no? Vull dir que té aquesta senzillesa. Que ja no per romanticisme, sinó perquè s'ha anat adaptant, però continua sent el mateix. Això és el que menys ha canviat, potser, no? Que estem aquí i sí. podria ser l'any 90, l'any 2000 o el 2025 i estem parlant davant d'un micro. I la gent
la ràdio de l'Ajuntament ho escolta, no? era aquesta habitació partida per la meitat.
Sí, la meitat d'això.
La meitat d'això. La meitat d'això. I vam muntar el control.
Abans parlàveu de cíclics. Jo quan estudiava recordo que tenia un apartat que era precisament ràdios, antenes, freqüències, i me'n recordo que el meu professor deia, diu, tot això és cíclic, perquè quan van començar les ràdios i van començar a aparèixer les emissores, hi havia gent que es muntava una ràdio a casa seva. I aquest professor m'explicava, diu, el drama que hi havia, perquè després, clar, tothom amb un bloc emissor casolà, un micro i una taula i una antena penjada, sí. al terrat de casa, tenies una ràdio.
Sí.
I, clar, m'explicava, diu, hi va haver un boom, fins que la Guàrdia Civil va dir, fins aquí, llavors, amb un cotxe especial, anaven detectant les freqüències i anaven clausurant ràdios. Clar, això, després, recordo que quan va començar a sortir tot el món de l'streaming, els sí. podcastings i tota la història, sí. i les ràdios online, sí. amb el famós Winamp i tot això, clar, jo ja tinc... clar, també va tornar a haver-hi aquest boom, sí. però clar, era internet, ja era una altra història, sí. i ja no maties per una freqüència, però maties per internet.
Clar, i ara amb el podcast torna a ser el mateix, tu amb sí. una targeta de so, un
Correcte.
Ordinador i un micro a la teva habitació,
no, o els, ràdio. O els famosos youtubers o els famosos streamers,
clar. Sí.
És, al final aquesta gent el que t'està fent és una ràdio, però l'estàs veient, igual que el que estan fent ara les ràdios. O sigui, vull dir que a mesura que la tecnologia avança i apareixen noves maneres, pues, al final potser tot t'hi acabes adaptant, no? Vull dir, perquè la ràdio online, pues, quan van començar a sortir de les ràdios online, nosaltres vam dir, home, perquè ells sí i nosaltres no, sí. no? I, pues, anem també a sortir online, i sorties amb una sabata i amb una espardenya, també.
Ja.
Però vull dir que, i amb el tema de l'estreaming, pues, passa tres quarts del mateix, no? Avui en dia. Vull dir que tot és cíclic, i d'aquí uns anys apareix una nova tecnologia nova i tots ens hi sumarem, no?
Sí.
Passa que la ràdio l'han matat tantes vegades que...
Sí.
Van dir, ui, això la tele matarà la ràdio.
Igual que el vídeo que mata la sella.
L'estrella de la ràdio, no?
Sí, sí. I mira, la ràdio continua i el vídeo no.
L'han matat tantes vegades la ràdio que no, ja no saps quantes vegades la... Perquè, clar, també... Ui, quan surti això d'internet, matarà la ràdio, matarà els diaris. Hi ha diaris a ràdio, vull dir que al final... Sí.
Bueno, jo els veus per internet, els diaris. Vull dir, jo
sí,
els veig tots.
Físicament o els veus per internet. Sí.
Clar, home, el diari de paper sí que suposo que sí. No tinc dades aquí, però suposo que se'n venen molts menys ara que fa 5 anys o 10, no?
Però... Bueno, però hi ha molta gent que és nostàlgica però, i que encara compra els diaris
sí,
de paper.
Sí, sí. Per embolicar els calçots, com ho fas?
Clar, si no, és veritat,
amb el digital.
Sí, sí. No, sí. Això és veritat, eh?
No es pot acabar mai el diari en paper, no?
No. Però és veritat que la gent cada vegada això fa servir més el mòbil o la tablet per llegir les notícies, però és el que tu dius, el paper també... Hi ha molta gent que no té accés a les tecnologies aquestes i el paper és l'única manera, no? És una miqueta com parlem una miqueta en l'arxiu, no? Que parlem de la... És veritat, la documentació és tota digital, tota tecnològica, però encara avui en dia es pensaven que ja no es faria res en paper i encara, clar, hi ha ajuntaments petits que estan fent tot en paper perquè no poden accedir a aquestes tecnologies, clar. A aquests programes. Això és a dir, que es pensaven que estaríem a tothom al 100% i no estem al 100%.
Clar, clar. Per exemple, a l'arxiu municipal, qualsevol persona que ara, per exemple, doncs... digui, vull fer una aportació, per exemple, en aquest cas, d'alguna cosa que tinc de la ràdio, no?
Sí.
És com que a vegades ens han trucat aquí, vull digitalitzar i tal. I penses, bueno, digitalitzar-ho potser és important per poder-ho escoltar, perquè aquí no tenim ara el Revox connectat, ni el vinil, ni res. Però en realitat, es pot fer aquesta, no? Qualsevol...
Sí, aportació que algú vol fer a l'arxiu, el Quim n'ha fet, no?
I de fet, avui has portat uns papers també molt interessants que ara
i llavors
no podem ensenyar,
la gent
però...
pot fer a donar l'original o també hi ha gent que diu, no, jo l'original me'l quedo, però vull que tingueu això, pos una còpia, fes-ne una còpia, perquè és important i la gent ho porta encara en paper i crec que és molt important. Totes les documentacions, ja sigui de la ràdio o de qualsevol, les estem rebent en paper, perquè és normal, la gent a casa seva té el paper. I és una manera que jo sempre dic, sempre ho trobes, eh? Perquè digital, com et faig internet o et faig l'ordinador, tenim un problema. El paper sempre hi és, eh? Clar, i després hem de pensar que si també, com els expedients són tot digital, has d'anar canviant el programa, reconvertir-los...
Sí, i ara, amb com guardem les coses, passa una cosa que un dia parlàvem aquí amb els companys, que és que ara, si ho tens tot en un disc dur, si tens una còpia de tot d'entrevistes de Ràdio Esparreguera, per exemple, en un disc dur, i et cau a terra... Si es trenca aquell disc dur, has perdut molt material de cop.
Sí.
En canvi, perquè se't trenquin totes les cintes, t'han de caure totes a terra.
I això és bastant difícil,
és un canvi, eh?
Sí.
Clar, hòstia, he trencat una cinta. Bueno, és una entrevista. Sí. Però és que ara perdem la feina d'un any.
Sí, és així, eh?
Ha canviat molt, això.
Les has de tenir totes i, a més, amb una que ho tinguis.
Còpia de seguretat, clar. Sí.
Però tenir totes també, una per una.
Jo m'enfio més de la Rosa Maria que no de que no em caigui un disc dur, eh?
Que ho tingueu
allà ben guardat, les cintes i tot perfecte, i els discos.
Sí, sí, sí. I tant, és així.
Molt bé, ostres, mira, són quasi la una. Doncs començarem a tancar, ni que sigui lentament, però comencem a tancar aquest dia especial de la ràdio i, bueno, us dono el micro a cadascú també perquè el tanqueu, perquè pugueu, doncs, no ho sé.
Bueno, jo diria per molts anys més continuar a la ràdio, perquè és això, és la veu del poble, una mica, i és història, forma part de la nostra història, i crec que són moltes generacions que hem passat per la ràdio des de molts anys, col·laborant. Pensava com vaig començar jo també fent coses de joveneta, venint perquè havia companys i tal, i forma part de la història nostra.
Jo és que crec que tots hem començat col·laborant i els que hem volgut continuar hem acabat sent professionals del mitjà, i els que no, doncs, han continuat col·laborant.
I que després, jo per qüestions personals, la meva filla gran va començar amb la Joana, i escairats i tot això, i després li va trobar com una màgia a la ràdio i va voler ser periodista, i és periodista, vull dir que... I va ser a través de Ràdio Esparreguera, de venir aquí, de veure com funcionava, vull dir que també ha despertat vocacions, i crec que això és important, també, aquesta funció de la ràdio local.
No, ho he dit abans el David, que tothom enterra la ràdio, doncs la ràdio és viva, i per tant l'obligació nostra, o de tots els vilatans, és que la ràdio continuï, i doncs continuï endavant. En aquest cas sempre parlo en nom de Ràdio Esparreguera, per Ràdio Esparreguera, no en nom, perquè no. Però hem de continuar, la ràdio hi ha de ser, i ha de ser això, una ràdio viva, oberta a tothom, i continuar sent un referent.
Sí, home, ha sigut, és important i ho ha de ser, i ha de continuar. Sí, bueno, i això és el que hem de fer, i bé, nosaltres ho procurarem defensar des d'allà on sigui, no? Que la ràdio ha de tirar endavant. Sempre, doncs, esclar, amb noves persones i vinga, perquè, clar, la gent arriba un moment que tots, doncs, claudiquem.
Sí, clar, tot se renova, no?
Però, clar, s'ha d'anar a renovar. Bueno, i bé, i creig que s'està fent, i, bueno, i de fet, ja hi ha millores, perquè sí, bé, hem començat dient també que vam ser la primera emissora que vam donar els plens en directe per la ràdio. Bueno, ara no crec que sigui la primera que es doni amb ràdio i per streaming, però vull dir que també és important, no? Que...
Uh-huh. La primera, i a més també es donaven els plens d'Olesa.
Ah, i també la informació d'Olesa, sí.
No, els plens, els vien de plens d'Olesa.
Els plens també m'hi han anat... Sí, perquè Olesa no va posar en marxa la seva emissora fins al cap de 2 anys després. Perquè el primer any que vam fer la retransmissió des d'aquí, i el segon any, o sigui que era l'any 81, recordo que el Xavier Sitxà i jo, que hi ha alguna fotografia, vam anar a Olesa i vam fer la festa major d'Olesa per Sant Joan. I l'hem donat en directe des d'allà.
Bé, David.
No, ja, jo crec que ja ho han dit tot. Vull dir, la ràdio continuarà, sigui com sigui, però ha de continuar. Ara aquest juliol, el 12, farà 45 anys, doncs n'ha de fer més. N'hem de fer 50, n'hem de fer 60 i els que facin...
50 que són tan rodons, no? Almenys.
Almenys, sí. Almenys,
no.
Tot les bodes d'oro, no, diuen?
Sí.
Sí, els d'oro són? Sí,
sí. Els 50, sí.
Clar.
Sí, bon dia mundial de la ràdio. Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Gabriel, Quim, Rosa Maria, David Oriol. Gràcies a l'Aitor Cano, que ha estat a l'altra banda. Gràcies al Diango, que tancarem amb ell, perquè un dia vaig fer la broma de que jo crec que és la cançó que més associo a aquest mitjà, i també, en concret, a Ràdio Esparreguera, perquè és que jo vaig entrar aquí molt jove i hi ha una de les primeres cançons que vaig sentir o punxar segurament era a la ràdio del Diango, i crec que és una de les... millors cançons que va explicar, o la millor de les que jo conec, que explica, doncs, el que significa per la gent que estimem la ràdio. Doncs, i encara que sigui, doncs, això tan escoltada, la tornarem a escoltar per tancar aquest dia mundial i donar pas a l'informatiu amb la Judit Blasco. I demà seguim fent ràdio, que com hem quedat clar, doncs, és el que hem de fer. Demà a les 11 tornarem a estar aquí precisament a la ràdio. Sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche, y estos tus amigos de la radio.